Aquesta que acabem dir és una, però n'hi ha una altra que també m'ha cridat l'atenció. Vostè en un debat sobre ètica arbitral va dir el diner et fa perdre la independència. No sé si això vol dir, implicaria que els àrbitres haurien de cobrar menys?
No. Vamos a aclarar esto porque es bien. Ojalá todo el mundo, pero todo el mundo que nos esté escuchando, ojalá puedan ganar todo lo que quieran. Ojalá. Ojalá el que esté ganando nada, los que estamos en un país de más de la mitad de la gente no llega casi ni a 1.000 euros, por desgracia, ojalá puedan ganar 1.000.000 de euros. Pero cuando tú dependes, ya cuando a ti te suben el sueldo y ya hay un dinero por medio, tienes menos libertad. Y eso te pasa a ti también. Si a ti te dan ahora mismo, imagínate, te dicen, pues mira, por cada entrevista te vamos a dar 15.000 euros. Entonces tu libertad a la hora de hacer preguntas se va a menoscabar. ¿Por qué? Porque tú no quieres perder ese puesto de trabajo. Entonces vas a hacer unas preguntas o vas a coger a unos personajes para preguntar que sean pues más cómodos, porque no te quieres meter en un jaleo. Un árbitro, cuando ahora mismo ganan 300.000 euros, y genial, y ojalá ya te digo ganen 1.000.000 de euros, bajan todos los años dos. En mi época que ganábamos 20.000, 25.000 euros, era una, cuando ibas a una reunión era una universidad. Los de arriba te decían, pues esto es amarilla, penalti o falta. Y tú decías, no, eso no es amarilla. Había una discusión, había un intercambio de ideas desde arriba al de abajo. ¿Por qué? ¿Por qué no tenías miedo de perder ese? Porque era muy poco poder adquisitivo, era muy poco el dinero que ganabas. Cada uno teníamos un trabajo. En cambio ahora todos dependen de eso. Todos los años bajan dos o tres árbitros. Y tú lo que no quieres es salir en la foto. ¿Por qué? Porque dices, a ver, si yo subo con 30 años y estoy 15 años en primera división, pues eso son 3 millones, 4 millones de euros. Y si el de arriba me dice que es amarilla y penalti, yo digo que es amarilla y penalti. Por eso digo que pierdes esa independencia de decir, mira, esto es penalti, es amarilla, esto es roja y puerta y fuera. Y que no os gusta, me piro.
Acabo, que anem malament de temps. Gairebé amb un sí o amb un no. La fi de totes aquestes polèmiques que estem comentant seria un col·lectiu arbitral fora de la Real Federació Espanyola de Futbol i de la Lliga?
Sí, seria una de las soluciones, pero el presidente elegido por los árbitros y sería una empresa de servicios. Mis servicios cuestan tanto.
Doncs jo ho veig bé, no? No lligada a cap estament ni amb influència de cap club. Totalment externa.
Totalmente externa, es decir, tú necesitas, la Liga y la Federación necesitan árbitros para esta jornada. ¿Cuánto cuesta vuestro servicio? Nuestro servicio cuesta tanto, pero mi servicio, yo elijo mis árbitros, yo escojo la manera de la formación de los árbitros y al presidente o al CEO de esa empresa lo eligen mis árbitros.
Doncs apuntem aquesta com a possible solució, jo crec que molt encertada. Senyor Iturralde González, moltíssimes gràcies, fins una altra.
Vale, bona tarda i perdonar que no haya podido entender algo.
Cap problema, l'hem entès perfectament a vostè. Moltíssimes gràcies.
A ustedes.
Adéu-siau. Tu el que fas és uns àrbitres com a empresa externa, Àrbitros S.A., llavors sense cap mena de pressió de lloc, contractes, i s'ha acabat tota la polèmica Villarejo i el debat de cada cap de setmana.
Bueno, aquesta és la teoria. En pràctica, jo crec que els àrbitres sempre generen polèmica. Pitin a favor amb alguns i pitin en contra. Sempre generaran gent, per exemple, disgustada. Ahir, per exemple, segur que els del Porto, quan van anul·lar el penal, segur que no estan molt a favor de que anul·lessin aquell
penal. I Torralde diu que els àrbitres no hi ha manera de pressionar-los ni de comprar-los. Impossible.
Són les 5 de la tarda, 4 minuts, fem una petita aturada. Saludem el Joan Torres, que ens espera amb el suport de Yolanda Díaz a el traspàs de Rodalies a la Generalitat. Veurem amb quines condicions.
RAC 1. Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto. Disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
La Fundació Òpera Catalunya presenta Romeu i Julieta de Gounod. Una òpera extraordinària i un autèntic cant a la vida i l'amor. Tres úniques funcions a la Faràndula de Sabadell, el 18, 20 i 22 d'octubre, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor Amics de l'Òpera de Sabadell. Apassiona't amb Romeu i Julieta, la història universal d'un amor impossible. Entrades a operacatalunya.cat.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Ets fan del Catan, del Virus, del Cub de Rubik, del Banc i dels jocs de taula en general? Doncs no et perdis les 12 hores de jocs de taula de Finestrelles Shopping Centre i l'Abacus. El dissabte 7 d'octubre, de 9 del matí a 9 de la nit. Vine i juga tant com vulguis. Més info a finestrelles.com i al seu Instagram. Finestrelles Shopping Centre. Sortida 12 de la Ronda de Dalt.
Els dies 6, 7 i 8 d'octubre vine a la 27a edició del Cavatàs, la mostra de caves i gastronomia sense dormir de noia. Una experiència única on podràs gaudir dels millors caves, gastronomia, música en directe i moltes activitats més. T'ho perdràs? Tota la informació a cavatàs.cat. Organitza Ajuntament de Sense Dormir de Noia amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Viu l'emoció de la música amb el concert per a violí de Mendelssohn i la sinfonia número 2, l'Obgesang, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i les veus de l'Orfeó Català. Un concert que et captivarà el cor, dirigit per Xavier Puig. El dissabte 7 d'octubre al Palau de la Música Catalana i diumenge 8 a la FAC Cultural de Terrassa. Entrades a osvallès.com.
La reina de l'escala ja és aquí.
Arriba la 33a Festa de l'Anxova.
L'1 d'octubre gaudeix del pregó, el lliurament de l'anxova d'or i la cantada d'havaneres amb voreig de mar.
A més, del 29 de setembre al 8 d'octubre, la ruta de la tapa de l'anxova en diferents bars del municipi.
Qui és la reina de l'escala? L'anxova.
Arriben els Skoda Days a Skoda Lampis. Només els dies 5, 6 i 7 d'octubre, ofertes especials i irrepetibles per aconseguir el teu nou Skoda. Demana cita a Lampis Punès. Recorda, només del 5 al 7 d'octubre. Condicions úniques en tota la gamma Skoda. T'esperem a Skoda Lampis, a Sant Boi, Molins de Rei i l'Hospitalet.
Aconsegueix amb La Vanguardia una planxa bistro de bra valorada amb 89 euros amb 95. Subscriu-t'hi per només 39 euros i emporta't de regal una planxa apta per tot tipus de cuines i forn. Truca al 933-481-482. Rep el diari cada dia i cuina sa d'una manera senzilla amb La Vanguardia i bra.
RAC 1.
Les 8 en punt, bona nit.
Aquesta temporada, a RAC1 avancem l'hora de sopar. No ho sé, em van a Ballonesta ara a les 8 del vespre. Us expliquem tot el que ha passat, com ha passat i per què ha passat a les 8. De dilluns a divendres, de 8 a 2 quarts d'11 a RAC1, no ho sé, em van a Ballonesta.
RAC1, tots som 1. RAC1.
Ara li preguntarem al Joan Torres, que ens ampli el que ha dit Yolanda Díaz al voltant del suport al traspàs de Rodalies a la Generalitat.
Sí, la líder de Sumar està a favor que el govern català assumeixi Rodalies, cosa que el PSOE rebutja des de fa anys. Tot i això, avisa que un possible traspàs del servei de trens també ha d'anar acompanyat del manteniment dels drets dels seus actuals treballadors.
La gestió pública i la transferència sí, los trabajadores y las trabajadoras también. Digo esto porque hay una parte de la que nunca hablamos, que es la vida de la gente. Y esos trabajadores y trabajadoras de Rodalies tienen derechos.
A les 7 de la tarda, Díaz farà una conferència a Barcelona dels fòrums de La Vanguardia i RAC1. Avui la ministra de Treball en Funcions també ha donat suport a l'amnistia. Qui també ha confirmat que s'està negociant és Pedro Sánchez, que ho considera el pas lògic després dels indults. Assegura que el PSOE presentarà una proposta formal el més aviat possible. A tot això, la Junta Electoral Central ha multat a Sánchez precisament per aprofitar la seva assistència a un Consell de la Unió Europea per treure pit de fites econòmiques del seu govern i per criticar els pactes de el PP amb Vox. Això just abans que comencés la campanya del 23J. La Junta considera que el president espanyol va trencar la neutralitat institucional que ha de mantenir en aquest tipus de casos. La multa per Sánchez és de 2.200 euros. El govern començarà la setmana que ve el procés per implantar l'educació sexual a tots els centres. L'objectiu és que sigui una realitat a partir del curs vinent. La consellera d'Educació n'ha donat detalls en un acte aquest migdia a la Universitat Pompeu Fabra. Eudald Martínez.
La voluntat del departament és consensuar amb experts, famílies, alumnes i docents els continguts que es tractaran i també el com. Ho faran a través d'un procés participatiu que liderarà la Universitat Autònoma de Barcelona. Anna Simó diu que l'educació sexoafectiva és bàsica per fomentar les relacions sanes des de ben petits.
Creiem que és fonamental que totes les famílies es puguin sentir còmodes amb les pràctiques del seu centre, però sense que això tregui, evidentment, que aquestes pràctiques s'han de fer als centres.
D'aquest procés n'han de sortir els continguts, però també els materials que es posaran a disposició de tots els docents perquè puguin executar aquesta educació a totes les edats, també en l'educació infantil.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Tarragona un home buscat a França per l'explotació laboral i tràfic d'éssers humans. Tenia un ordre d'investigació pels delictes de blanqueig de capitals i tràfic de persones. El detingut es lucrava amb la feina que oferia a persones migrants i blanquejava els guanys que n'obtenia. Un cop arrestat, la justícia francesa n'ha reclamat l'extradició. I Rosa Peral ja pot tornar a fer trucades personals des de la presó. El Departament de Justícia li aixeca la sanció per fer entrevistes amb mitjans, la sanció que li havia posat per fer entrevistes amb mitjans després que es publiquessin a Netflix la sèrie i el documental sobre l'assassinat que va orquestrar juntament amb un altre agent, Albert López. A mitjans de setembre, Justícia la va experimentar per fer un mal ús de les comunicacions que es permeten fer des de la presó, però des d'ahir ja pot tornar a trucar i a rebre visites. Peral està condemnada a 25 anys de presó pel crim de la Guàrdia Urbana. I atenció si sou al cotxe en aquests moments perquè hi ha uns 13 quilòmetres de cua a la Ronda de Dalt de Barcelona, en sentit Llobregat. És pràcticament tota la ronda. El motiu de les congestions són 3 accidents que hi ha hagut des de les 3 d'aquesta tarda, l'últim a Esplugues, i que obliguen a tallar un carril. I ara els esports amb Albert Bassas.
Robert Lewandowski té un esquinç al turmell esquerre i es dubta pel clàssic del 28 d'octubre. Aquest matí li han fet proves després del cop que va rebre el turmell durant el Porto-Barça d'ahir i confirmen que la lesió és més greu del que semblava inicialment. El Girona Mitchell també ha confirmat avui fins a 9 baixes per jugar al proper partit al camp del Cádiz, i és que també han entrat a la infermeria Borja García, John Solís i el segon porter Juan Carlos, lesionats en aquestes últimes hores. Porto, en canvi, continua sent dubte després de l'entrada de Nacho. I a segona avui té partit l'Espanyol, que en aquesta jornada intersemanal visita el Cartagena a 2:15 de la nit i en directe a RAC+1, amb la possibilitat de posar-se líder si guanya i el Saragossa perd contra l'Andorra a les 7. També avui juga el Barça femení contra el València a les 8 en partit de la primera jornada de Lliga que no es va jugar per la vaga. També ho farà Levante Les Planes d'aquí a una hora a les 6 contra l'Sporting de Huelva. I Europa, després de la Champions, avui es torna per l'Europa League amb partit pel Betis, que rep l'Esparta de Praga a 6:45, i pel Villarreal, que també juga a casa contra el Rennes, en el seu cas a les 9. A més, i fora del futbol, en bàsquet avui debuta el Barça a l'Eurolliga, rebent la visita de l'Efes al Palau a partir de 9:15, també en directe a RAC+1.
I pel que fa al temps, tot tranquil les properes hores, tot i que poden arribar a escapar-se alguns xàfecs entre l'Alt Berguedà, el Lluçanès, el Ripollès i el nord d'Osona. Demà no se n'esperen enlloc. Serà un divendres que començarà amb núvols baixos en força comarques que aniran a menys amb el pas de les hores. Les temperatures seran molt semblants a les d'avui.
Contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
RAC1 oficial.
RAC1. Seguiu-nos.
Tots som u.
Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Dos minuts, arribarem a 6:15 de la tarda. Entrem en matèria econòmica. Feia dies que no en parlàvem. I començarem parlant del Banc d'Espanya, que ha rebaixat en 4 dècimes la previsió de creixement per l'any vinent. En lloc de créixer un 2,2%, el pronòstic és que el producte interior brut només pugi un 1,8%. Però malgrat aquest debilitament de l'economia, les terrasses, per exemple, dels bars i els restaurants estan plenes, estan a tope. Com s'entén que hi hagi crisi o aquest símptoma de crisi i que la gent continuï sortint i gastant. Doncs bé, aquestes i altres claus les abordarem tot seguit amb el doctor en Economia i catedràtic emèrit de la Universitat Ramon Llull, el professor Santiago Niño Becerra. Professor, molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda, bona tarda.
Benvingut al programa novament, nova temporada. Gràcies per acompanyar-nos. Bé, la primera qüestió és una pregunta que es fèiem a la redacció, també juntament amb Marta Cailà, és si l'economia en principi apunta que va malament, per què els bars i els restaurants, professor, estan a petar?
Bueno, abans d'això, permeti'm un apunt, el Banc d'Espanya ha dit això, però el Consenso de Bloomberg va publicar a finals de setembre que per Espanya pressupostava un creixement de l'1,5% al 2024, és a dir, encara per sota. Bé, el tema de les terrasses i dels restaurants, sí. Jo crec que això ens donaria per un programa sencer, perquè hi ha moltes variables. A veure, primera pregunta, les terrasses, els bars, els restaurants estan plens? Resposta, sí. El que passa és que jo he parlat amb propietaris de restaurants, sí, i hotels, i em diuen que la despesa mitja de facturació per taula i dia ha baixat. És a dir, parlem d'un restaurant amb un menú 50-60 euros, que ja té un cert nivell, no?
Sí, home, sí, 50-60 és un supermenú, això, professor.
Bueno, pues, moltíssimes persones agafen el menú pelat, és a dir, si el menú no entra vi, no agafen vi. O no agafen cafè, o les dues coses. És a dir, que inclús el que passa és que això ja en nivells inferiors. Hi ha adults que estan demanant menú de nen.
Perdoni, però a un adult li serveixen menú de nen? Perquè jo conec restaurants que tu demanes menú de nen i no te'l serveixen. És més, hi ha gent que tenen la canalla ja una mica gran, però encara fan menú nens perquè no han sortit dels espaguetis i del pollastre arrebossat, perquè hi ha pares que no han educat els seus fills a evolucionar amb això, i encara, quan tenen 16 anys, encara estan menjant espaguetis i pollastre i carn arrebossada. No els han evolucionat. I hi ha restaurants que ja s'hi neguen, que diuen, bueno, aquest nen ja té pèls a la barba, bueno, per no dir en un altre lloc.
Això està passant. És a dir, que la despesa mitja per taula en un dia. És a dir, perquè hi ha restaurants que hi van... És veritat que hi ha restaurants que van a un torn només, però hi ha alguns que van a dos, o a tres, inclús, no? És a dir, la despesa mitja ha baixat. Això per una banda. En segon lloc, jo vaig ser un dels economistes, i van ser alguns que m'ho van dir, que l'any passat, l'estiu del 2022, seria una mica el carpe diem, no? El final. I a partir d'aquí vindria una davallada econòmica. Què és el que ha passat? A Espanya li han passat dues coses al 2023. En primer lloc, que han entrat 70.000 milions d'euros procedents de la Unió Europea. Això ha sigut una injecció important. No entrem ara com s'han gastat, o si s'han gastat bé o no. Això l'auditoria de la Unió Europea ja ho determinarà. I en segon lloc, ha passat una altra cosa, i és que el turisme ha repuntat molt, i sobretot ha repuntat el turisme estadounidenc. El turisme anglès, francès i alemany ha baixat, però el estadounidenc ha pujat, i la despesa mitja d'aquest turista és més elevada. Llavors això d'alguna forma ha compensat una cosa per l'altra. I en tercer lloc, aquest any, i li diré per què, les persones, moltíssimes persones, han entrat en una dinàmica, pues, bueno, de oci i despesa. De fet, la demanda de crèdits ha pujat un 8%, crèdits al consum, em refereixo, ha pujat un 8%, malgrat que el TAE, l'interès TAE, ja està lliscant el 13%. És a dir, s'ha entrat en una dinàmica de gastem. Però per altra banda, i això és una estadística que s'ha publicat fa un parell de dies, a Espanya, amb moltíssims carrers comercials de ciutats, Barcelona, Madrid, Sevilla, Bilbao, etc., el nombre de persones que passegen, i mai millor dit, per aquest carrer s'ha augmentat, però les entrades en les botigues no han augmentat, inclús han baixat. Llavors, això, què ens està dient? Ens està dient de que sí, de que es veu moltes persones pel carrer, terrasses, bars, restaurants, etc, etc, però que evidentment el consum tal com s'entén no és generalitzat.
El que passa que aquí tenim una dada contradictòria, perquè si abans hem parlat de la previsió del Banc d'Espanya, que ha rebaixat en 4 dècimes el creixement del producte interior brut de cara al 2024, la OCDE, que és l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, doncs, fa una previsió que és a l'alça. Ha millorat el 2,3 la projecció de creixement del producte interior brut a Espanya pel 2023.
El 2023 sí, però el 2024 l'ha baixat a 1,9. És a dir, si agafem com a previsió la que va agafar el govern en el programa d'estabilitat que va presentar a Brussel·les el 27 d'abril d'aquest any, del 2023, per elaborar el pressupost, que era el 2,1, en relació amb aquesta, la situació de moment ha millorat 2 dècimes. Però per l'any vinent, per el 2024, amb aquestes previsions del govern, va dir 2,4, i actualment ja estem amb l'1,8 del BBVA, per exemple, del dia 4, el 1,8 també del Banc d'Espanya, el 1,9 de l'OCDE o el 1,5 del Consell de Bloomberg, que hem dit abans, no? És a dir, el 2023, bueno, això ja està passat. Que sigui el 2,1 o el 2,2, bueno, no ho sé. Però el problema ve a partir de l'any vinent, a partir de l'any 2024. Perquè si agafem el dèficit i agafem les tendències del Fons Monetari Internacional fins a l'any 2028, no només el dèficit baixa, sinó que puja.
Deixem preguntar-li per una cosa que puja, que són els preus dels aliments, que han pujat més a Espanya que en altres països de la Unió Europea. Parlem, doncs, de, per exemple, dels preus dels aliments agrícoles, que es van encarir un 16,2% a Espanya la primavera passada. Bueno, no cal donar masses dades, és a dir, quan vas a comprar te n'adones de cada cop que compres quatre coses el que costa, no? Mentre que la resta de la Unió Europea, professor, només van créixer un 2,4%. Espanya, per tant, lidera les pujades de la inflació al camp al costat, la inflació alimentària, al costat de Portugal i Grècia, tots afectats per episodis intensos de sequera. En canvi, a Alemanya els preus van baixar un 1,6% i a França van ser un 7% inferiors als de l'any anterior. Professor, què està passant amb els preus dels aliments a Espanya? És a dir, la culpa és de la sequera o hi ha altres factors?
Bueno, sí, evidentment hi ha altres factors. En primer lloc, jo crec que és important ressaltar que sobre el total de despesa d'una família mitja, l'alimentació representa el 25% de la seva despesa. A França només representa el 17%. És a dir, això que implica? Això que implica que en termes relatius el pes de l'increment de preus sigui més elevat. En segon lloc, vostè parlava de la sequera. Evidentment, la sequera ha influït per descomptat. Però és que a la vegada el que ha passat és que, malgrat que han baixat el preu dels productes, del que es diu els inputs del sector agrari, la recollida, és a dir, la collita, ha sigut més baixa. Miri, parlo de memòria, però ahir o abans d'ahir vas llegir que si a Catalunya hi ha una collita mitja d'oli de 30.000 tones, aquest any es pot quedar només en 7.000.
Mm-hmm. Són dades de Unió de Pagesos, això, efectivament.
Clar, això què implica? Això implica un increment de preus, perquè la demanda és la que és, i l'oferta és molt més baixa. En tercer lloc, ha passat una altra cosa, o està passant una altra cosa. La dieta mediterrània és més cara que una dieta low cost. És a dir, un entrepà de formatge, un entrepà de pa amb tomàquet amb formatge i una amanida és més cara que un fish and chips. Així de clar. Per què? Perquè el fish and chips és més industrial. No estic, per favor, deixant per terra el fish and chips. Aquí estem parlant de preus. Llavors, clar, si la dieta mediterrània, que és més saludable, evidentment, és més cara, i aquí, malgrat que està reduint-se el consum de dieta mediterrània, això també és una justificació. En tercer lloc, hi ha tres productes que a Espanya han pujat brutalment. Això és un article que portava el Confidencial. L'oli d'oliva, sí, les patates i la fruita. Per què? Sequera, reducció de producció, peces més petites amb la fruita, fruita que s'ha perdut. Clar, tot això que ha fet, ha fet que la oferta sigui més baixa. I en quart lloc està el tema de les cadenes logístiques, que a Espanya ja hem parlat diverses vegades d'aquest tema. Fan que en algun punt de l'entremig del que se li paga a l'agricultor i el preu que es paga a la botiga o a la gran superfície, amb aquest procés el preu es dispara.
Bé, estem parlant de tot un seguit de productes que s'han disparat. Hi ha una cosa que també sorprèn, professor, i és que a Espanya ha baixat més el cost de les matèries primeres utilitzades a l'agricultura que en altres països de la Unió Europea.
Sí.
Concretament, el cost dels béns i serveis que es consumeixen a l'agricultura van baixar un 8% a Espanya, mentre que aquest descens es va quedar en un 5% a la Unió Europea. Aleshores, la pregunta que ens fem és, si ha baixat el cost de les matèries primeres, això no s'hauria de repercutir o no s'hauria de veure en els preus? Perquè s'ha produït a l'inrevés.
Sí, en principi sí. Jo això ho vaig estar parlant amb una persona que té un càrrec directiu amb el procés logístic, sí, de l'agricultura espanyola. I em va comentar que sí, que és veritat això és totalment cert, però que com a Espanya hi ha moltes petites produccions, l'impacte que té proporcional sobre aquestes petites produccions la caiguda del preu dels insumos, de les matèries primeres, etc, no ha repercut, no, és a dir, en proporció afecta més o implica més reducció de preus amb les grans superfícies de conreu que no a les petites. I per altra banda també la sequera ha influït moltíssim, evidentment.
Parlem ara de les famílies que, clar, com que tot puja, també pugen el preu de les hipoteques, i la prova és que les hipoteques variables s'han encarit molt amb l'Euríbor. Les famílies dediquen un 40% de la renda a la compra d'habitatge. És la xifra més elevada des de finals del 2011. La pregunta és perillós que les famílies estiguin dedicant tants diners, al 40% de mitjana de la renda, a la compra d'un habitatge, d'una hipoteca?
Recordi què va passar quan va esclatar la bombolla, sí, que llavors les famílies estaven destinant més del 50% de mitja al pagament d'hipoteques. És una autèntica bestiesa, perquè clar, aquesta xifra, aquest 40%, s'ha de combinar amb una altra. Què passaria o què passarà quan hi hagi una davallada de l'ocupació? O una reducció del temps de treball, que implicarà una caiguda dels salaris. Evidentment aquí podem estar davant, si no hi ha mesures intermitges, del que va passar després del 2010 amb la onada de desnonaments, no? És a dir, és realment molt, molt perillós, moltíssim.
El 71% dels crèdits hipotecaris de les famílies són de tipus variable, segons el Banc d'Espanya. Vostè en el seu dia ens va recomanar ja fa uns mesos que els qui tenien la hipoteca un tipus d'interès variable, que no la canviessin a tipus fix. Continua pensant el mateix, o tal com s'ha establert el tipus d'hipoteca vinculada a l'Euríbor, ha canviat d'opinió?
Continuo pensant el mateix. I jo recomanaria, suggeriria, vaja, jo no recomano res.
Suggerir.
A una persona o a les persones que vulguin demanar una hipoteca que busquin un interès variable, un tipus variable, que ara sembla ser que ningú ofereix el tipus variable. Però bueno, per què? Bueno, de la mateixa manera que era absurd pensar que els tipus d'interès continuarien tota la vida amb el 0% o amb el 0,5%, també és absurd pensar que continuaran tota la vida en el 4,5% o en el 4,75% o en el 5%. És a dir, això és absolutament insostenible, perquè si continuen molt de temps en aquest nivell, no només s'enfonsaran els crèdits hipotecaris, sinó que s'enfonsaran un grapat de pimes que no podran financiar-se. Els tipus d'interès baixaran segur, trigaran un any i mig, segons el senyor Luis de Guindos, però baixaran, i llavors aquest tipus variable beneficiarà les persones que ho hagin demanat o el tinguin. Com les hipoteques són 20-30 anys, dos anys i mig de tipus d'interès alt compensen més que de sobre, o queden compensades més que de sobre, per 25 anys de tipus d'interès baixos. Jo torno a dir, i per favor, és la meva opinió, continua suggerint un tipus variable.
Fa un any i mig que el Banc Central Europeu va aprovar la primera pujada de tipus d'interès i la inflació continua sent elevada. La pregunta és... quan començarem a notar d'una manera, en fi, palpable, que és evident que aquesta escalada de preus comença realment a frenar i comencin a frenar-se també les pujades del tipus?
Bueno, jo estic comentant des de l'any passat que reduir aquesta inflació, la que tenim ara, que és una inflació d'oferta, a base de pujar tipus d'interès, jo crec que és un error.
Ho recordo que vostè ho ha subratllat en diferents ocasions.
Exacte. És a dir, que el consum tenia que baixar, evidentment. Però per baixar el consum no cal pujar els tipus d'interès. Es puja l'IVA, per exemple, i el consum baixaria. I llavors, si els tipus no pugen, les pimes que hem dit abans no tindrien problemes de finançació o no tindrien tants problemes i les famílies no serien afectades a cara a les hipoteques. El que passa és que pujar els tipus d'interès no té cap impacte polític, pujar l'IVA sí, i a la vegada és una cosa que és molt còmoda, no? El Banc Central Europeu, amb aquell edifici fantàstic que té a Frankfurt, eleva els tipus d'interès i no passa res. Vale. Llavors, els experts, el que passa és que, clar, això, cada moment és un moment, no? Els experts diuen que les estadístiques mostren que la pujada de tipus d'interès es reflexa en la baixada de preus després d'entre un i dos anys.
Ui, pues hem d'esperar encara...
Aquí està.
Encara dos anys, no?
Bueno, no, perquè ja portem un...
Bueno, doncs posa-li un i mig.
Per això el senyor Luis de Guindos la setmana passada va comentar que podríem començar a veure baixades de tipus d'interès a mitjans del 2025. Doncs finals de 2024, mitjans del 2025.
Doncs queda un any llarg.
Queda, sí. I el problema, ja que parlem de la inflació, si recordem, l'IPC de setembre ha pujat fins al 3,5, però el més important, el més greu, sota el meu punt de vista, és que la inflació subjacent està en el 5,9 i porta més d'un any estancada en el 6%. 6,1, 6,2, 5,9, 6, és a dir, estancada en el 6. Això és molt important. Per què? Perquè si és cert les previsions que hi ha de pujada de preus de la benzina i del gas, això implicarà que la inflació subjacent tornarà a pujar i de rebote a l'IPC.
Bueno, esperem que no. Esperem que això comenci a estancar-se, perquè si no és una escalada que els sous no donen, ja no donen per més, tal com estan els sous al nostre país. Vostès volien parlar de Tesla, que és aquesta marca de moda, que cada dia veiem més automòbils d'aquesta marca pels diferents carrers de, no només de Catalunya, sinó d'Espanya, perquè aquesta és l'empresa automobilística, segons ara ens explicarà vostè, que més vulnera la protecció de dades. De fet, segons un estudi de la fundació Mozilla, elaborada als Estats Units, els fabricants de cotxes són els que menys protegeixen les dades dels consumidors. Per què Tesla és la que vulnera més la protecció de dades?
Bueno, aquí hi ha un tema que jo crec que tindrem d'escollir. Bueno, si és que ens deixen escollir. A veure, Tesla, no és que sigui una conclusió meva, és a dir, és una conclusió de persones molt ficades en el món de l'automòbil. Avui dia, en el software de conducció, software de gestió d'energia, software d'assistència a la conducció, etc, sembla ser que el de Tesla és el millor. El millor, el més avançat i el millor. El que passa és que això té un preu, és a dir, aquests cotxes estan recollint constantment dades de tot tipus de sobre el cotxe, i hi ha veus que diuen que també de les persones que van en el cotxe. De fet, si vostè entra a la plataforma xinesa de venda a AliExpress, pot comprar una tapa per la càmera del Tesla. Perquè, bueno, aquesta, ja en veus, torno a dir, que diuen de que a través d'aquesta càmera Tesla agafa informació de l'interior del cotxe. Clar, tot això és per la seguretat, és a dir, quan més dades tingui el cotxe, sí, el servei d'assistència, etc, sobre aquest cotxe, més ajudes a la conducció i més seguretat pot tenir el cotxe. El que passa és que evidentment la privacitat baixa, es redueix. Per això deia que arribarà un punt en què potser ens tinguem d'escollir en si volem això o no volem això, amb totes les seves conseqüències, clar, evidentment.
Sí, però si cada cop això va més, si vols anar amb cotxe, tard o d'hora t'has d'anar adaptant al que van marcar les marques, no?
Evidentment, clar. Evidentment, sí. Sobre el tema de Tesla també m'agradaria remarcar un tema que em sembla que en un programa ja ho van avançar, però és ara evidentment s'ha sofisticat molt més, que és un sistema que ha desenvolupat Tesla per fabricar, unir, més que fabricar, unir 400 peces diferents amb un conjunt, amb un sol conjunt, peces d'alumini, amb un sol conjunt, a través d'una premsa gigantina que treballa en moltíssimes tones de pressió i que funciona injectant-li alumini líquid a 600 graus. És a dir, vostè té és un maquinot, és a dir, és monstruós. Llavors, dins d'aquesta màquina està dissenyada una mena com del mollo del conjunt d'aquestes peces. Vostè injecta alumini líquid a 600 graus, li dona pressió a aquell conjunt i surt una sola peça, que és la reunió al conjunt de les 400 peces. Clar, la implicació d'això és doble. En primer lloc, la productivitat es dispara. En segon lloc, i com a conseqüència d'això, el cost s'enfonsa. I en tercer lloc, aquesta màquina, no sé si dir-li màquina, no? Però bueno, aquesta màquina no substitueix humans, substitueix robots. És a dir, a l'automòbil els robots es van començar a introduir als anys 80 per substituir humans, i ara hi ha una tecnologia per substituir robots. Clar, això planteja un dilema. Qui l'empresa que tingui capacitat d'inversió per tenir aquesta tecnologia tindrà un diferencial positiu de costos sobre la que no tingui. Clar, això què implica? Això implica posar un munt de milions damunt de la taula. És a dir, la tecnologia, bueno, ja és ara, no? Però cada vegada més la tecnologia serà la que marcarà la diferència.
I una vaga de robots.
Sí, exacte. Sí, evidentment. Evidentment.
Protestant pel nou artilugi. Exacte. Vostè ja supera aquí Blade Runner. Ja ens anem a superació Blade Runner. Perquè una vaga d'una màquina...
Ara li dic el millor de tot. Aquest maquinot, aquesta màquina, que es diu... ara, les persones que ens estan escoltant, quan acabem, que entrin a YouTube i posin GigaCasting o GigaPress. Hi ha uns vídeos que són impactants, absolutament impactants. És a dir, és una tecnologia, que és el que volia dir, que sembla que sigui de ciència-ficció i és dels nostres veïns. És italiana, aquesta tecnologia.
Bueno, aquí, aquí ja estem buscant, buscant el vídeo.
Hi ha diversos, eh? Hi ha un que és boníssim, hi ha un que és extraordinari, però bueno, hi ha diversos, eh? Sí, sí.
Bueno, ja ho trobarem.
Sí, sí, ja ho trobarem. Ja veurem aquesta vaga que vostè mencionava, vaga de robots protestant d'aquesta maquinota. Professor, moltíssimes gràcies, com sempre, un plaer.
D'acord, bona tarda.
Gràcies, bona tarda. Santiago Niño Becerra, doctor en Economia, catedràtic emèrit de la Universitat Ramon Llull, el professor Niño Becerra, que ens ha acompanyat aquest dijous, que la maquinota...
Surten uns vídeos, sí.
Parlant de maquinotes i de cotxes, m'ha vingut al cap un element que no ve amb el Tesla, ni ve amb cap cotxe, sinó que...
L'haurem de portar.
Una de les maneres d'aconseguir-ho és a través del RAC.
Exactament, us volem parlar del Butorrac, que és un llum homologat, V16, que és el que s'ha de dur al cotxe en cas d'avaria. Això és el substitut dels triangles dels cotxes. Des d'ara durem llums com aquest, que en cas d'avaria es posen al sostre i d'aquesta manera ens estalviem el perill de sortir del vehicle. Es veu des de més d'un quilòmetre de distància, molt lluny. Sí. I aquí a l'estudi en tenim un, el del RAC, que incorpora un botó RAC que et geolocalitza, si ets del RAC, evidentment, i els avisa perquè vinguin a assistir-te. Només amb un clic. Descobrir una mesa, botó RAC, amb dues C's, .cat, perquè el RAC hi és per ajudar.
Versió RAC 1.
Veure el món com Van Gogh, endinsar-se a la vida de Janis Joplin o conèixer millor Rosa Montero des del sofà. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Últimes places per cursar els màsters presencials i online més innovadors. Informa't a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
Vols estalviar a full? Doncs aprofita els cupons milionaris de Carrefour. Perquè fins al 10 d'octubre a Carrefour, Carrefour Market i Carrefour.es t'emportes un cupó de 3 euros per cada 12 euros de compra en articles de la promoció. Si compres 24 euros, te n'emportes un cupó de 6. I així fins a un cupó màxim de 45 euros. Vas canviable per les teves pròximes compres. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Ens diem FIAC Assegurances. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut. Amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes la teva assegurança de salut, tens fins a 3 mesos gratis amb el servei de la Clínica Diagonal en exclusiva. Informa-te'n a fiat.cat.
Si el teu banc ja no et va, vine al compte Vamos. Entra a Ibercaja Japonès i descobreix el compte que sempre va amb tu. Ibercaja, el banc del Vamos.
Si has viscut milers de capvespres, has recorregut centenars de ciutats i has fet més de 55 voltes al sol, ets un viatger expert. Ara, amb Betravel, els viatgers experts podeu descobrir Cadis i els Pobles Blancs 7 dies en un hotel de 4 estrelles amb pensió completa des de 699 euros, amb sortida des de Barcelona. Betravel, deixa't anar.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
El diumenge 10 de març torna la Zurich Marató Barcelona plena de novetats. Amb un nou circuit més cèntric i ràpid. Converteix-te en un Marathon Master si ja has corregut en altres edicions. Coneix Barcelona amb els circuits oficials d'entrenament per tota la ciutat. Més informació a la web zurichmaratobarcelona.es. No et quedis sense el teu dorsal. Fes la teva! RAC 1, emissora oficial de la Zurich Marató Barcelona.
Viu les finestres d'una manera nova. Visita l'estudi de Finstral i descobreix les tres qualitats de la finestra perfecta. Bellesa, benestar i sostenibilitat. Per viure les finestres d'una manera nova.
T'esperem personalment en un dels nostres Finstral Studio que hi ha a tota Catalunya. Consulta'ns a finstral.com/studio.
A la pàgina 3 del llibre del Benviure hi diu que quan viatges, tant és si recorres 30, 500 o 10.000 quilòmetres. I tant és la destinació. El que compta, potser l'únic, és amb qui ho fas. Amb el cupó diari de l'ONCE pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el benviure. Cupó diari de l'ONCE. Et toca benviure.
tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
RAC 1 i Galetes Birba presenten Viatge B amb Esther Muñoz des de la Fira de la Galeta de Camprodon. El diumenge 8 d'octubre de 3 a 4 el Viatge B visita Camprodon per fer un programa ben dolç.
Us portarem d'excursió per Camprodon, el bressol de la galeta a Catalunya des del segle XIX. Descobrirem els seus paisatges i visitarem la fàbrica de Galetes Birba.
El diumenge 8 d'octubre a les 3 Viatge B amb Esther Muñoz des de la Fira de la Galeta de Camprodon.
Prepareu la maleta, que marxem de viatge.
RAC 1, tots som... Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Senyor Boigues, prepari's que ens n'anem al festival de Sitges.
Ah, sí? Hi vas tu? Bueno. Ves passant, que ara et segueixo.
Que és de por, pel·lícules de por i tot això.
Aneu passant.
Abans, ara li preguntaré a la Maria Cusó, perquè abans se li deia el Festival de Cinema de Terror, però ara el de terror em sembla que ha desaparegut. Ara li pregunto. Maria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara no és de terror, no? Ara és... El terror l'hem esborrat.
No, ara és cinema, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, i s'entén que aquí doncs, hi ha això tant el gènere fantàstic com el terror.
Ja, el terror l'hem ara és fantàstic.
Sí, però també n'hi ha, de terror, t'he de dir.
No, no, ja,
ja.
Ah, però ja n'has vist, ja us han fet passes d'algunes.
I ja ens han fet passis, per exemple, de la pel·lícula que inaugurarà aquesta edició, que és La hermana muerte, del Paco Plaza, i aquesta ja l'hem vista.
I què? Us heu cagat al cul, que diria Vicent
Martí? Sí, s'heu cagat al cul.
Que és a partir de Yamil Lamal, és una mica el que es porta.
Sí.
Doncs la veritat és que fa bastant respecte, eh? O sigui, no sé si teniu en ment Verònica, que és l'anterior, altra pel·lícula que va fer Paco Plaza, que aquesta sí que realment era una pel·lícula que feia moltíssima por. Aquesta és una prequela, hem de dir que no està al nivell de terror, per dir-ho d'alguna manera, de Verònica, però, ostres, t'endús algun ensurt i genera una atmosfera de molta por, i a més ho fa amb molta intel·ligència, sí, una mica això, però més a la llum del dia, que jo crec que això encara fa més respecte. Aquests sorolls cacofònics que s'escolten, sí.
Bueno, això no fa riure, això és patètic. Això és el que està fent vostè. A veure, anem a parlar de... És que només em falta vostè fent aquest tipus d'estupideses.
Vol fer el favor?
He de reconèixer que m'ha fet riure. Ara em te voy a matar amb aquestes psicofonies que sempre totes són les mateixes.
Jo, si vols, faig de nena.
A veure com ho fa. Va. A veure, Maria, has parlat amb el director Paco Plaza. Què t'ha explicat? A veure.
Doncs mira, sí, hem pogut parlar amb ell i ens ha explicat. Ell és molt conegut per ser un gran fan de Sitges. De fet, fa més de 30 anys que hi ve, tant com a director, i ha presentat 5 pel·lícules aquí com a fan.
Jo també soy fan de Sitges.
Sí?
Hombre.
I no us heu creuat mai amb el Paco Plaza?
No, porque voy de noche.
Segurament no us heu trobat, tot i que aquí hi ha molta vida, el festival.
Oh, Toni,
s'ha entès o no?
Hay mucho muerto que revive.
El Toni no s'entén de res.
Lo resucita.
Està amb una cara que...
Mira.
A veure, si poguéssim deixar...
Estava la David Line, també?
Si poguéssim deixar la nit i centrar-nos en...
Pobre Maria, no hi ha manera d'avançar,
Perdona, Maria, va, vinga.
No,
això és informació alternativa que també sempre va molt bé tenir-la.
M'encanta.
Les gautositges no seria... No toca. Va, anem amb el que t'ha dit això. Deies que fa 30 anys, no?
Fa més de 30 anys que el visita i, clar, hem dit, ostres, tu que fa tants anys que vens, no sé si hi ha especial pressió en el fet de dir la teva pel·lícula és la que donarà el tret de sortida al festival. I ha dit que no, que al revés, que el fet de ser la inaugural, com que nova competició, fa que respiri més tranquil.
Des del 91 llevo viniendo como espectador
he traído a varias películas, pero nunca había inaugurado con una peli mía en solitario. Había inaugurado con Jaume cuando hicimos Rec 2, pero yo entiendo el ser peli inaugural es como un abrazo del festival, es como eres de los nuestros. Luego ya vienen las películas a competir y vendrán los directores más nerviosos y los actores y actrices de los nervios. Yo estoy muy relajado, muy contento.
Val, doncs millor estar relaxat, més estar tranquil per la pel·lícula. Setè llargmetratge en solitari de Paco Plaza. De què va Hermana Muerte? A veure.
Home, pues...
Doncs Hermana Muerte
pues està no serà,
ambientada. No serà una cosa alegre.
A veure, digui vostè de què va.
No m'ha de molt alegre, però...
A veure, mira, que digui,
això
que digui.
Va... Espera, a final dels anys 40...
Sí.
A on?
En un monestir de Gandia.
Gandia.
Arriba una novícia que ha de fer els seus vots i que, a més, ha de donar classe perquè aquest monestir està reconvertit en una escola per nenes, per dir-ho d'alguna manera. Aleshores, aquesta noia comença a tenir una sèrie d'al·lucinacions per la nit que cada cop es van fent més fosques, més tenebroses, i que sembla que li volen explicar un passat ocult, un secret que hi ha en aquell monestir, que va passar a l'època de la Guerra Civil Espanyola i que encara no ha sortit a la llum.
Sempre la Guerra Civil...
Home, sempre no, ja va bé que de tant en tant també surti, no?
Pues no, ja n'hi ha prou de la Guerra Civil.
Què més? Fan moltes pel·lícules.
Sempre la Guerra Civil, tu. Escolta, sempre queden malament els mateixos.
Bueno, què més t'ha explicat el Paco Plaza d'aquesta pel·lícula, de Hermana Muerte?
Doncs aquesta Hermana Muerte ens explicava que, és el que us deia, no?, que és una preqüela de la pel·lícula Verònica. Aquells que hagin vist Verònica se'n recordaran molt del personatge d'aquesta monja cega, perquè tot i que no surt a moltes escenes...
Un... Monja cega o s'ha posat la còfia al revés? Què vull dir?
No, és una monja que té uns ulls blaus, que a més fuma moltíssim, i que és un personatge molt icònic de Verònica, i aquí descobrim el per què es va tornar cega, no? I jo li he dit, no sé si és el tema de les monges, que a vegades, no?, depèn de com van vestides, en aquest cas van amb un hàbit blanc, impolut, perfecte, o la iconografia, no?, que a vegades acompanya tota la religió catòlica, no sé si això ja ajuda a predisposar l'espectador allò que ja estigui amb una mica d'atenció. I m'ha dit que sí, que de fet, tot el que és el món de la fe, per dir-ho d'alguna manera, és el terreny perfecte per fer pel·lícules de terror.
La religió té una connexió con la fe en lo sobrenatural que es muy interesante, ¿no? Y luego que hay una iconografía en Occidente, hasta hace poco más de 100 años, todo el arte es religioso o de motivación religiosa. Entonces, nos proporciona una fuente de la que beber muy rica.
Bueno, la monja va quedar cega, ja saps de què, no? Perquè...
De què?
Bueno, del que deien elles, justament. Elles ho deien, que si et tocaves molt, quedava cega.
Ah, sí que la deien,
no,
sí.
Això
ho
deien ells. Això, no us puc fer un spoiler, però no va per aquí la cosa.
Ells ho deien, que si et tocaves molt...
Li està dient Maria Cusó que no...
No té res a veure.
Jo només t'he dit que això se deia molt, i si això fos veritat, jo seria el Ken Follett del Braille.
Quins comentaris més...
Sí, sí, perquè...
No ho intes, ara què passa?
Millor que no ho hagi entès.
Vaig llegar tarda... Hola, Sebastià, sí. Què tal?
Us parla Sebastià Arbó.
No expliques?
Estan donant els Premis Nobel i de moment no ha sortit premiat. Seguirem esperant.
Sí, perquè ja vaig dir a l'entrevista de Diari Ara que no entenia com no m'havien donat una creu de Sant Jordi a mi.
Sí, ho recordo.
Que no havia fet una puta cançó en català. Així mateix ho vaig dir, una punyetera cançó en català. Escolta, noia jove, no expliques que el festival...
Això noia jove va per mi, entenc, eh?
Sí, va clar.
Sí.
És que jo no sé com es diu. Jo,
Maria Cusó.
Pues això, no, la noia jove.
Maria Cusó, sí.
La Maria jove.
Digues.
No expliques que el festival presento Más allá de la muerte?
Una sí, home, meva... aquest dissabte, és que no m'ho han preguntat encara.
Sí, una pel·lícula meva de l'any 86. Nen, tu, noi jove, posa el tràiler.
Más allá de la muerte. La historia de unos hombres a la búsqueda de un descubrimiento secretamente guardado.
Però és... Sona com antic.
Bueno, es del 86.
Un viaje fantástico que les...
Aleshores, perdona, però què estrenes?
Más allá de la muerte, un film de Sebastián Darbó.
La presento perquè, tot i que han passat 37 anys, encara ningú l'ha superat.
Ah.
I espero que si han de donar algun premi me'l donin a mi, perquè aquesta pel·lícula no el Bayona aquest, que fa 4 dies que ha començat i és un niñato novato.
Home, premi difícil perquè crec que no està a competició.
Pues molt malament, que el que sigui, que ho canvin.
No està... Clar, és que m'extranyava.
Clar, una pel·lícula tan antiga...
Clar, a més, no és una estrena, no, Maria? No. Això és una reposició, no?
Exacte, sí, és com una pel·lícula de culte però, i per tant es passarà en una sessió especial.
Però he canviat una cosa, he canviat el copyright, he posat copyright, he canviat dues coses i es pot considerar...
Per cert, Sebastià, que parlant de José Antonio Bayona, també es projectarà la pel·lícula de Bayona, La Sociedad de la Nieve, no?
Sí, exacte.
No, de, no m'interessa.
Es passarà, que ja l'hem anat fent el seu recorregut a altres festivals. Recordem sí. que es va presentar a Venècia, també ha passat per Sant Sebastià, i evidentment volia passar per Sitges perquè Juan Antonio Bayona també és molt fan del festival, sempre ha vingut, i per tant tenia ganes de presentar-ho aquí a Catalunya.
Un altre fan és Àlex de la Iglesia, que també serà present amb la segona temporada de 30 Monedes. Aquí presenta una sèrie.
Sí, exacte. De fet, la primera temporada ja la va presentar aquí al Festival de Sitges i ara doncs, la segona era una mica com de justícia que també es vingués a presentar aquí. A més, recordem que és aquella sèrie que està ambientada en un poble del, sí, sí. del centre d'Espanya que Eduard Fernández
sí. dona vida. Sí, sí, la vaig haver de deixar de veure.
De la por que tenies?
La vaig trobar tan repugnant que...
No vas aguantar.
No, la vaig trobar tan repugnant que el, crec que va ser el primer capítol o segon que ja... la vaig deixar de veure, pensant, no penso perdre el temps de la meva vida amb aquesta repugnància. No,
doncs diuen
no,
que la segona encara és més bèstia, eh?
Doncs mira, doncs a mi aquest rotllo, perdre el temps amb aquest tipus de coses, a mi no, molt desagradable. No cal... És d'aquestes pel·lícules que...
Sanifici.
I és d'aquestes sèries passades de voltes, però per tres.
Sí, a més surten tota una sèrie d'elements i de monstres paranormals.
Sí, vaig...
Hi ha molta producció.
Em vaig tenir suficient. Vaig dir fins aquí. Sí, perquè sembla que entrevistàvem l'Eduard Fernández i en un capítol em vaig tenir més que suficient.
Ja
em vaig fer la idea. Més coses. La sèrie d'Alberto Romero, que la tornen a presentar, però què passa? Quants cops la presenten?
Sí, de fet, això són aquestes coses que ens trobem ara amb els festivals.
Que tot arreu fan el mateix.
A Sant Sebastià. Jo crec que sí que és cert que Sitges és un festival que sovint el que fa és recollir grans produccions que han passat també per altres festivals i que aprofiten per ser la porta d'entrada i la primera vegada que es veuen aquí a Catalunya. Aleshores, és el cas de la sèrie Alberto Romero també, que a més jo crec que és adient que es passi a Sitges per allò que explicàvem quan en parlàvem aquí la versió de Sant Sebastià. És una sèrie que tracta de fenòmens paranormals, d'una persona això que té un programa...
Sí,
tipus,
ho recordo.
Us en recordeu? Doncs és una mica... Una jo crec
copia.
Que és el lloc idoni per presentar-lo.
Un altre que m'ha copiat de mi bueno, i va xupant de la meva fama.
Permetem, Sebastià. Bueno, el plat fort, doncs, del festival que comença avui, quins serien els plats forts?
Sí, va ser Arbó.
Hi ha molts plats forts, a part de la pel·lícula de Sebastià d'Arbó de dissabte.
Sí, sobretot.
A veure què fan.
La gent ho espera.
Però, per exemple, la gent espera amb moltes ganes la nova pel·lícula de Hayao Miyazaki, que és la primera vegada que es podrà veure aquí a Catalunya.
Miyazaki, no sé, no m'interessa les motos.
No, Miyazaki és el director de Ghibli Studios, que ha fet pel·lícules... Sí, home, sí, li ha d'interessar perquè ha fet pel·lícules precioses com El viatge de Chihiro.
És igual, escolta, és igual perquè no en sortiràs, digues.
No, doncs El Chico i la Garza, d'aquestes pel·lícules que s'esperen amb moltes ganes aquí a Sitges. També es podrà veure la guanyadora del Lleó d'Or d'aquest any a Venècia, que és Pobres Criatures, Poor Things, del Yorgos Lanthimos, que es presenta aquí al Festival de Sitges. També els fans de Brad Anderson podran veure la seva última pel·lícula, Blood, de Brad Anderson, aquest sí que és tot un nom propi del gènere, realment... Si no sou molt del gènere aquest, no el coneixereu tant. I també passarà, per exemple, la nova pel·lícula de la Carlota Pereda, que ara em direu, ara no sé qui és. Sí, la premiada directora de Cerdita, que era aquella pel·lícula que l'any passat va guanyar molts premis.
Sí.
Doncs ara porta aquí La Ermita, que és la seva segona pel·lícula que protagonitza la Belén Rueda i que pinta bastant més fosca del que era Cerdita. O sigui, que a veure què és el que trobarem.
Tot acaba en mita.
Sí, tot acaba. M'encanta, li agrada que aquestes paraules s'acaben en mita. És curiós, això.
Doncs Maria Cosó, que ja la tenim instal·lada a Sitges, i ja estic explicant tot el que va veient. Maria, moltíssimes gràcies.
Talla aquí.
A vosaltres.
Sí, tallem perquè hem d'anar a publicitat. I quan tornem, farem... Avui cantarem a la dutxa.
Sí, senyor.
Cantarem a la dutxa i ho farem amb Montse...
Ja podem empezar.
Amb Montse Vidal.
Talla aquí.
RAC 1.
Gaudeix del teu EQA 250+, de Mercedes-Benz. El SUV compacte amb 530 km d'autonomia i línia esportiva AMG Line. És el moment de passar-te a la mobilitat 100% elèctrica. Emporta-te-la ara amb el carregador i la instal·lació de regal i, a més, beneficia't dels ajuts de fins a 7.000 euros del pla Moves.
Vine i informa't en els nostres concessionaris Mercedes-Benz, Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
Ets fan del Catan, del Virus, del Cub de Rubik, del Banc i dels jocs de taula en general? Doncs no et perdis les 12 hores de jocs de taula de Finestrelles Shopping Centre i l'Abacus. El dissabte 7 d'octubre, de 9 del matí a 9 de la nit. Vine i juga tant com vulguis. Més info a finestrelles.com i al seu Instagram. Finestrelles Shopping Centre. Sortida 12 de la Ronda de Dalt.
Arriben els Skoda Days a Skoda Lampis. Només els dies 5, 6 i 7 d'octubre, ofertes especials i irrepetibles per aconseguir el teu nou Skoda. Demana cita a Lampis.es. Recorda, només del 5 al 7 d'octubre. Condicions úniques en tota la gamma Skoda. T'esperem a Skoda Lampis, a Sant Boi, Molins de Rei i l'Hospitalet.
La reina de l'escala ja és aquí.
Arriba la 33a Festa de l'Anxova.
L'1 d'octubre gaudeix del pregó, el lliurament de l'anxova d'or i la cantada de veneres amb voreig de mar.
A més, del 29 de setembre al 8 d'octubre, la ruta de l'etapa de l'anxova en diferents bars del municipi.
Qui és la reina de l'escala? L'anxova.
Els dies 6, 7 i 8 d'octubre vine a la 27a edició del Cavadàs. La mostra de caves i gastronomia sense dormir de noia. Una experiència única on podràs gaudir dels millors caves, gastronomia, música en directe i moltes activitats més. T'ho perdràs? Tota la informació a cavadàs.cat. Organitza Ajuntament de Sense Dormir de Noia amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Intel·ligència artificial, escriu-me una cançó per dir-li a algú: estic boig per tu.
Boig per tu, sense fi, ets el...